Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Va, doncs hem arribat ja a les 8:31, a les 3:31, en el nostre comentari d'actualitat. Avui saludam a Manel Ruiz. Molt bon dia, Manel!
I bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé, contents de saludar-te. Tu mateix, què vols abordar avui?
Bueno, primer que estic molt content de sentir-te, Pepo. Feia molt de temps que no ens trobàvem per aquí a la ràdio.
Doncs sí.
Estic molt content, la veritat, de sentir-te. I bueno, volia fer una miqueta d'un al·legat sobre posar la balança realment al tema de les xarxes socials, no? Si realment estan destruint la societat o què bo aporta, no? Posar una miqueta en balança, no? De realment hem de seguir utilitzant xarxes socials, quins efectes han tingut des de la seva aparició, no? I lluny de voler semblar, pensant aquest últimament en el tema del pessimisme, l'optimisme, no? L'Elon Musk, l'altre dia va dir una frase aquesta així com de pel·lícula, allò de, no? Aquest rotllo seu així d'influencer, no? Que deia que prefereix ser optimista i equivocar-se que ser pessimista i encertar, no? I la veritat, la frase sí, sona molt bé a Twitter, però a la realitat em sembla que hi ha un camí al mig que és ser realista. I és el que m'agradaria intentar una miqueta. No vull sonar pessimista, val? Però per posar un exemple, seguim el tema aquest de l'optimisme i negativisme, no? És com si tu i jo anem caminant per un camí per aquí Formentera i de cop caiem en un pou, no? La persona negativa començaria a cridar i agafaria un atac d'histèria, començaria a dir ens moríem aquí, no hi ha res a fer, estem morts, tal, 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 tal. La persona positiva diria, mira, almenys estem junts i ens podem fer companyia, no?
Sí.
I el realista diria, com sortim d'aquí, no? Què anem a fer per sortir d'aquí? I llavors, la humanitat, la veritat, sincerament, amb això de les xarxes socials, ha caigut en un pou. Em sembla que és bastant realista que ha caigut en un pou. I les dades ho sostenen perfectament, no? Llavors, seguint, bueno, sobretot un llibre del Jonathan Haidt, que es diu autor de Generació Ansiosa, no sé si el coneixes, un best-seller dels Estats Units, les dades són apabullants. O sigui, el Facebook i Instagram es comencen, diguem, a popularitzar sobretot a partir del 2008, 2010, 2012, no? I segons dades, això són dades americanes, però bueno, estan replicades en altres països anglosaxons i segurament aquí a Espanya també hi són dades de l'Institut de l'Associació de Salut Mental, no? d'instituts americans, no? Adolescents que han viscut, o sigui, en casos de depressions severes, a partir de l'aparició de xarxes socials, els casos s'han incrementat un 150%. Això, doncs, són faves comptades. Qui vulgui veure-ho, que ho vegi, qui no, vull dir, està tot provat. Sobretot afecta molt el que és la generació Z, no? La nascuda a partir de 1995, i tenim que els casos d'ansietat 134% a partir de 2010 fins a 2020, depressió severa, doncs, més d'un 145%, bipolars 57%, TDAH 72%, anorèxia un 100%, esquizofrènia un 67%,
mare de Déu,
i addiccions un 33%. Llavors, qui no vulgui veure, doncs, que segueixin el pou, fent veure que, bueno, que tot està bé, que almenys estem en un pou i estem fent-nos companyia. I estem junts i buscant motius perquè les xarxes socials són meravelloses, però la cronologia d'Instagram, per exemple, és afavorant, no? Vull dir, realment, a la que totes aquestes dades coincideixen amb, si segueix la cronologia d'Instagram, amb l'augment d'usuaris d'Instagram, bàsicament. I bueno, efectes neurològics de xarxes socials s'han parlat molt, suposo que, bueno, aquí a Ràdio Illa ja l'haurem comentat moltes vegades, no? Però una miqueta sumat al llibre, per exemple, penso en el llibre del Jaron Lanier, no? 10 raons per borrar les xarxes socials d'immediat, no? Doncs també són apabullants. Són, número 1, estàs perdent el lliure albir, que és bastant evident que les xarxes socials, o sigui, manipulen les persones a un nivell inconscient i modifiquen la visió del món de les persones. Això l'altre dia el Pavel Durov de Telegram, que va fer aquesta espècie d'escrit i campanya dient que el Pedro Sánchez anava a convertir Espanya en un estat totalitari, no?, de vigilància massiva, perquè volia prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys.
Sí.
Doncs la veritat és que, mira, que era un home que em queia molt bé fa temps, però la veritat és que em sembla que ha perdut la pota del mil, perquè la veritat el Pedro Sánchez el que està fent és protegir la població adolescent d'una cosa que és provada que els està destrossant el cervell. I, clar, parlar, com parlava ell, de xarxes de llibertat, que diu, referia a TikTok i a Twitter, doncs, clar, espanta, no?, aquest concepte de llibertat que tenen alguns. No, no sé,
tu, I en aquest cas, jo vaig rebre també aquest missatge de Telegram i també vaig tenir una reacció, crec que pareguda a la teva. Em vaig com enfadar una mica, no?, que m'enviés aquest missatge tan directe amb unes paraules tan gruixudes contra l'acció d'un govern que, bueno, intenta aplicar una mesura sota el seu criteri per protegir els més vulnerables, que són els infants i els adolescents. Alguns ens hem donat de baixa de Telegram arran d'aquest missatge, precisament. Però en tot cas, sí. Wow. En tot cas, almenys en aquest cas Telegram anava a les clares, no? Anava de forma directa. Ho dic perquè hi ha altres maneres també d'influir en un missatge similar a través, per exemple, del funcionament dels algoritmes. Suposant que una xarxa social X, no em refereixo a la X, sinó a qualsevol, doncs, que postula cap a aquesta opinió que expressava el cap de Telegram, doncs bonifica, premia més els missatges que van en aquesta línia que no els altres, suposam, no? I de forma indirecta, diguem-ne, estan influint amb l'opinió.
Clar, és que per això la mateixa discussió he tingut amb gent molt pro privacitat i tot això, tots aquests temes, com de que no és cert, o sigui, no... És obligar a comprar una narrativa, per mi és el contrari, el que entenc com a llibertat, no? Sigui una narrativa de dretes, d'esquerres, la que et doni la gana, però quan estàs bàsicament portant el ramat clarament cap a un costat, forçadament, doncs l'últim que estàs fent és col·laborar amb la llibertat. I efectes neurològics de xarxes socials, o sigui... jo és que jo tinc un problema que començo a pensar que començo a veure la gent del meu voltant. O sigui, a mi mateix, per exemple, ho veig amb el tema de l'atenció, de la memòria, no?, de com em costa cada vegada més llegir un llibre i no parar cada 5 minuts a mirar alguna pantalleta, cosa que abans, fa igual 10 o 20 anys, no em passava. La memòria, però també suposo que és un tema d'edat, però també sí que veig que la memòria... hi ha moltes coses que he deixat de memoritzar perquè les tinc a internet, no? I, bueno, és conegudíssim, no?, l'impacte que té el desenvolupament cerebral dels adolescents, no? Vull dir, s'han fet mil investigacions d'universitats reconegudes del món on es vincula clarament els problemes d'ansietat, depressió, baixa autoestima, dismòrfia corporal amb l'ús de xarxes socials, no? Sobretot, la veritat és que hi ha un... Jo, la que li tinc una mica... O sigui, Telegram encara hi ha aquest punt de que dic, bueno... pot ser una xarxa social o no, perquè clar, no té, almenys manté aquest punt de que no té l'algoritme allà. Tu pots estar en un canal de tele i veus les coses una miqueta com per ordre cronològic, no? El problema és una miqueta quan entra l'algoritme, crec, i que és el que li he estat comentant a molta gent que defensava la postura del Pavel Durov, no? El problema per mi no és tant el concepte de xarxa social, és l'algoritme, perquè jo estic a una xarxa social que, bueno, no la miro mai perquè és un avorriment, que es diu Nostr, que és completament minoritària i no té algoritme, i és que no et dona aquest punt d'addicció que dona l'Instagram.
Ja, per exemple... però fixa't, dius que és un avorriment.
No, clar, és que és un avorriment perquè la gent està enganxada, les persones estan enganxades, i jo ho veig cada vegada més, és que ho veig moltíssim a la gent del meu voltant. No et passa, per exemple, amb el scrolling d'Instagram, per exemple, el tema de que ningú profunditza en res. No es profunditza en res, tot és com... Algú et diu alguna cosa que ha fet un scrolling o ha vist una informació que ha llegit en 30 segons i li fas alguna pregunta o dos i ja és de, ah, bueno, és que ho hauria de mirar perquè sí, però bueno, era així, però no me'n recordo l'autor que ho va dir.
El que passa, Manel, és que hi ha un punt anestèsic, no? Vull dir, hi ha un moment, suposem, que tenim un cert malestar, que estem esperant el barco i no arriba, o l'avió, o el que sigui, no? I diguem-ne que aquesta connexió tan efímera de vídeo rere vídeo, de 10, 15 segons i un altre, i un altre, i un altre, ens deixa com embotats i fa que el temps passi.
Sí, és una miqueta com qui, com una addicció aquesta a l'alcohol o al tabac o així, és com una espècie de aquest fil, no?
No, o sigui, això ho diu, això no és que només ho diguis tu, és que ho diuen els experts. L'altre dia vam entrevistar en Marc Massip, que és un psicòleg i expert precisament en tecnologia, i deia que el que es desenvolupa amb aquesta relació amb les xarxes i el món digital en general és una mena com d'addicció comportamental sense substància, que en molts moments actua a escala neuronal exactament igual que si hi hagués una substància.
Clar. I llavors, clar, és una mica preocupant. Crec que és bastant probable. Pensar, per exemple, després de tota una època que vam viure amb el tema de l'alimentació, no? d'alimentació industrial, de fast foods i tal, la humanitat en general, ho veus a tot el món, no? Ha reaccionat una miqueta davant d'aquesta monstruositat, no? Com cap a una enrere, no? Com tornar a l'slow food, això sí? Que s'ha posat de moda, no? I crec que, sincerament, hem de començar a empujar un moviment d'antimòbil, antixarxes socials, social, tornar a quedar amb la gent, tornar a estar amb persones de cara, amb cara i ulls i parlar amb persones reals. Una altra cosa que és increïble és el de l'astroturfing, els bots russos, no? Hi ha un llibre que són confessions d'un bot russo.
A veure.
On parla una persona, bueno, que sembla, diu, utilitza un pseudònim, no? Però diu que treballava pels serveis secrets russos, no? I parla com, bàsicament, o sigui, tenen un sistema muntat de trolls automatitzats i de... Que, bàsicament, el que fan és mantenir la gent perdent el temps i accentuant tota aquesta polarització que existeix a les xarxes socials, no? Perquè hi ha molta gent que a vegades pensa que està fent activisme digital, pensem en el de Palestina, no? D'estar tot el dia discutint amb gent que opina diferent i no sé què, la gent hauria d'estar oberta a la possibilitat, com a mínim, no dic que cada cas sigui així, s'hauria d'estudiar cada cas, però que estiguin discutint amb un bot. Val? Yeah. Amb un bot fet amb intel·ligència artificial. O sigui, a sobre que estàs utilitzant una xarxa social que et rebenta el cervell, bàsicament. Estàs perdent el teu temps vilment parlant amb un bot que ha estat creat perquè tu estiguis perdent el temps amb això en lloc d'estar fent coses reals amb la teva vida, no? És això que parlàvem l'altre dia amb la Jamila de la guerra cognitiva, no? Com de com el cervell de les persones s'ha convertit en un terreny de guerra, no? Com que ja les guerres ja no són només mar, aire, terra, és ciberespai, també les guerres cognitives ha estat acceptat per l'OTAN com a terreny de guerra, no?
I tant, i tant. La famosa guerra pel relat, no?
Clar, la guerra pel relat, però que té com a fer perdre el temps té com a objectiu fer perdre el temps de les persones, polaritzar les societats, i això és que jo comença a ser molt palpable al teu entorn. Parles amb les persones i no notes aquest punt de que no es pot parlar amb la gent. O sigui, si algú opina el contrari de tu, és com... S'ha perdut aquest pont, ja no hi ha ponts. És com parlar, com jo soc del Barça i parlo amb un del Madrid, i els dos sabem que ningú canviarà de bàndol. Ningú acceptarà pues, que el Barça és molt millor que el Madrid. Això està clar, ho sabem tots, no? Però... M'entens, no? Com...
Completament. No, però fixa't, és molt bo l'exemple que has posat, perquè en definitiva això del club de futbol no deixa de ser una cosa passional, no? I és bo que sigui així, no? És bonic que sentim amor per un club, pels nostres colors, el que sigui. Però clar, quan estem parlant de la cosa pública, hi ha allò de les passions, igual hauríem de deixar-ho a un altre graó, en el sentit de que hem de parlar d'interès general, hem de parlar de lleis, hem de parlar de raonaments i hem de parlar també de que ha de ser possible doncs poder canviar el nostre punt de vista segons els arguments que es presentin en un debat, no?
Clar, és que això és el que s'està perdent, i això és per el que, bueno, el Jaron Lanier i molta gent diuen, com de que les xarxes socials han afectat negativament, molt negativament, a la democràcia. Està claríssim, vull dir, ningú crec que pot dubtar de com ha denigrat la democràcia des d'existir en les xarxes socials. Llavors, el que deia una miqueta és, per això deia això al principi, no? Hem caigut en un pou. Està claríssim. Vull dir, qui vulgui al·legar que les xarxes socials no, si la Junta està connectat, així t'enteres del que passa i tal. Inclús que fos veritat, que no ho crec, perquè tu et pots entrar al que passa i estar connectat amb els teus amics d'altres maneres o al teu entorn, si ho posen en balança no val la pena. O sigui, sabem les dades, tenim claríssimes les dades de que està rebentant el cervell de les persones, sobretot dels adolescents. Molt remarcadament, a l'Instagram se sap que està rebentant el cap de sobretot dedicat, enfonsant a nenes, adolescents, amb el tema de... Bueno, s'han fet estudis... De fet, hi ha un informe fa anys, el 2021, un informe de Meta, on Zuckerberg i altres directius de Meta, o sigui, es demostrava l'informe que tenien preconeixement de com deteriorava la salut mental de les nenes adolescents, no? A Instagram, i bueno, bàsicament pel tema de com la imatge corporal de cada una d'elles, doncs, els feia sentir com malament, no? Perquè senten d'alguna manera que totes aquestes imatges d'altres dones, que totes són amb filtres i completament modificades i hiperrealisme, doncs se senten que elles són menys guapes que la majoria de dones que van per la red. I ja sabem, els homes igual també ens pot importar, però sabem això, que per naturalesa humana una dona potser és més susceptible, bueno, a l'aspecte físic.
I per impacte cultural també, Manel, perquè si ens posem a mirar la publicitat, les pel·lis, tots els estímuls que reben les dones per haver de ser d'una manera determinada, jo crec que no es pot comparar amb els estímuls que reben els homes per ser d'una manera determinada en el pla físic, vull dir.
Clar, clar, però llavors tenim això. Sabem perfectament, vull dir, hi ha informes inclús de Meta mateix demostrant, o sigui, que el 40% de les usuàries diuen sentir-se molt menys atractives que des de que van començar a utilitzar la Instagram. L'informe també, els adolescents culpaven a Instagram pels augments de les tasses d'ansietat i de depressió. L'augment de pensaments suïcides també increïble, i s'han realment, o sigui, vinculat a l'ús d'Instagram, no? Llavors, tenim que polaritza la societat, que fa que els ponts necessaris per una democràcia, aquest punt de poder seure's a parlar amb algú que opina radicalment diferent a nosaltres i no acabar com això, com si fos un partit de futbol. Què ens aporten de bo? No sé, digue'm tu, que hi ha algú que dins de tot això sigui positiu de les xarxes socials? Algú? Se t'acudeix algú que diguis, ah, val la pena posar tot això en balança el deteriorament de la salut mental dels infants, de les persones grans, de la democràcia? Hi ha alguna cosa que faci que valgui la pena seguir tenint aquesta merda d'Instagrams i de...
Tu tens xarxes, Manel?
No tinc cap.
N'has tengut?
Sí. Em vaig treure tot el Covid. El 2020 vaig agafar i m'ho vaig borrar tot.
Caram, què tenies? Facebook, Insta, Twitter...
Sí, el que va a Instagram... És que Instagram sempre havia notat aquest punt que era com una espècie de pou de comparació constant, no? Això, bueno, que és com molt irrealista. Una cosa que em feia gràcia, tenia una mica que intentava lluitar-hi, no? Però el punt aquest de l'Instagram, que és tan fals, no? Que tothom penja normalment els bons moments, no? Ningú...
Això ho diu el Bernat sempre, diu, a Instagram tothom és feliç.
Sí, clar, ningú penjarà... No sé, tots hem passat algun moment... Bueno, almenys jo vaig passar una època que tenia problemes econòmics, i que per arribar al final de mes tenia problemes i acabava al final de mes potser menjant arròs amb tomàquet i un ou ferrat, saps? Els dos últims dies
sí,
de
sí,
mes.
Sí.
Això ningú penja a Instagram. Tu has vist algú que penja a Instagram del rodeo? Mira, estic sense un duro al compte bancari i menjant arròs blanc amb oli i tomàquet i un ou.
Yeah.
Que m'ha donat una mica. Això no posa ningú, tothom posa, vamos. Mira que guai és la meva vida, quan en realitat la majoria de la gent després els coneixen persones i sembla una miqueta uns pobres desgraciats, no? Llavors, crec que realment això que dèiem s'ha de començar una miqueta a tenir motius suficients com per fer una borrada en massa, i animo a les persones que ens estiguin escoltant de considerar la possibilitat de borrar-se completament les xarxes socials. Jo, des que ho vaig fer, vaig notar com una, com si perdés una espècie d'ombra, com si fos una altra, saps, com si hagués no sé, el teu ésser espiritual, el teu ésser físic i una espècie d'ésser digital. Cada cop quan el borres és com que la teva vida agafa una espècie de lleugeresa i et tornes més feliç, la veritat. Jo crec que és claríssim. I una altra cosa que volia sumar, que et vaig passar l'article l'altre dia, no?
Sí, és molt interessant.
El Institut de Tecnologia de Massachusetts, una eminència a nivell mundial, doncs ha fet un estudi molt seriós en què, bueno, sembla demostrar que l'ús de ChatGPT i d'intel·ligència artificial diu que podreix el cervell directament. Parla d'una espècie de deute cognitiu amb el tema de que, clar, de, bueno, han analitzat diverses persones que utilitzaven, bueno, sobre un tema, feien una espècie d'investigació i unes persones utilitzaven una xarxa, una intel·ligència artificial i unes persones buscaven, només feien busques per Google i unes persones sí, buscaven en llibres i es donava, i era evident, amb tots els sensors veien que la persona que utilitzava intel·ligència artificial, l'activitat neuronal creava aquesta espècie de deute cognitiu en què no hi havia la mateixa activitat i a la llarga podia arribar el que diu, podrir el cervell. Vull dir...
Brain rot, tot, eh?
Com tot això, com a tot això de xarxes socials, de tota aquesta espècie de búsqueda desesperada de dopamina i de likes i d'aprovació social i aquesta polarització, li sumem que, bueno, això, que els cervells humans comencin realment a podrir-se i a quedar completament inutilitzats perquè no he sumat una espècie de tendència a lo més fàcil, no? Una espècie de vagància així inherent de per què tinc de fer això si aquest bitxo m'ho fa en un moment, no?
Sí, sí.
Tenim un problema, hem caigut un pou, torno a el que deia al principi, hem caigut un pou i hem de mirar com sortir-ne. I potser s'haurien de plantejar coses a nivell... Bueno, com això, a mi el moviment aquest del Pedro Sánchez, la veritat, és que... A mi aquest home, la veritat, cada dia em convenç més. Mira que jo no soc socialista.
No ho hagués dit mai de tu, Manel, això.
Cada vegada m'agrada més aquest home. És l'única persona moderada d'aquest país, que no és un radical polaritzat que vol cremar a l'altre bàndol, saps? El veig una persona que com a polític sí que tindrà els seus errors, ha fet les seves cagades, sí que hi ha hagut casos de corrupció, però entre allò de Palestina, que l'altre dia parlava amb una gent de Turquia i amb una gent estrangera així en general, i el moviment aquest que va fer en Palestina ha donat una bona imatge de... O sigui, és superestimat Pedro Sánchez de l'exterior, en molts països, bueno, sobretot de... Bueno, suposo que de països de cultura musulmana, no?
Mm.
Però com que va ser un moviment molt valent i que molta gent ha valorat moltíssim, no? I ha donat molt bona imatge d'Espanya. I després, bueno, ens hem quedat a les rames, però una cosa que parlàvem amb els amics de com el Pedro Sánchez cada vegada m'agrada més, el tema de Catalunya, tu te'n recordes el mal rotllo que hi havia a Catalunya amb el tema d'independentisme?
I tant.
Un mal rotllo, o sigui, jo, és que els dinars familiars sovint acabaven amb unes bronques, amb crits i amb no sé què i amb tal.
Carai.
I aquest home, no sovint, però bueno, alguna vegada havia passat d'estar amb gent i començar, o sigui, formar-se una de discussions aquestes de hooligans de bandos contraris que no arriben a consens, aquest home va trobar una manera, no va contentar ni a uns ni als altres, però una manera, amb una mà esquerra de polític realment moderat, ha solucionat el problema. Ha paigut les aigües completament. I ara mateix, vull dir, va tenir uns líos amb els independentistes i uns líos amb els fatxes allà que anaven allà a la seu del PP, del PSOE, com el van trobar amb unes armes i no sé què, van trobar aquestes manifestacions. Però tot això s'ha solucionat. Em sembla una cosa, un polític com dels que avui en dia no hi ha. Avui en dia hi ha molt aquests polítics així com de... No? De quasi que semblen més aviat influències de xarxa social que diuen coses... buscant aquell like fràcil per persones que no profunditzen res, no? Buscant purament un vot fàcil, no? Aquest moviment que ha fet, per exemple, amb això de les xarxes socials, tota aquesta gent que sempre de seguida veuen problemes, oh, la meva llibertat individual i no sé què, vull dir, em sembla que està molt per davant molt més important les conseqüències que pot tenir el cervell
I tant.
Dels infants. Però ho poso mil vegades més endavant que la teva suposada llibertat d'utilitzar TikTok o Facebook o tal.
Manel, abans, si se n'està acabant el temps, et volia fer una pregunta. Abans deies, més enllà de les xarxes, també invitaves a fer aquest experiment, no?, de funcionar sense mòbil, viure algun, no sé, un dia sencer, o una tarda, o un matí, o cadascú que s'ho munti com... o una setmana, que cadascú que s'ho munti com vulgui, no?, sense mòbil. Tu has provat això? Quines sensacions tens?
Jo vaig provar, home, és bastant bèstia, perquè t'adones compte de l'enganxats que estem. Però estic pensant... La idea que estic pensant de muntar-m'ho, perquè, clar, tampoc és aquest punt, no?, d'intentar anar una cosa al mig, tampoc no... Però comprar-me un mòbil d'aquests abans d'aquells de trucada, només...
Els dummy phone, no?, que no tens WhatsApp ni accés a internet.
Exacte.
I qui vulgui contactar amb tu, que et cridi o que t'enviï un SMS, no?
Exacte, o un SMS, bueno, tampoc no massa, però com que els WhatsApps i els Telegrams i tot això, com si fos una espècie de contestador, que la gent tingui clar que per una cosa urgent que et truqui i sortir de casa amb allò. I després tenir el mòbil a casa, havia pensat encadenat a la paret, potser...
Encadenat, en plan yonqui, molt bé.
Sí, tractant de tu mateix com un yonqui, perquè és que és el que està, com està tothom, vull dir, som autèntics yonquis. Llavors, intentar això, no?, com de respondre als WhatsApp i als Telegrams quan estàs a casa, i quan surts al carrer, doncs endur-te un llibre. Un llibre. I si agafes el metro o estàs a... Tens una zona morta, doncs agafar aquest petit llibre i llegir una miqueta.
I si agafes la barca, mirar la mar, mirar per la finestra, no? Perquè avui aquesta és una, és una visió que costa de veure. Jo m'hi fixo, amb això, quan vaig a la barca, què fa la gent? I la veritat és que,
sí, no?
És que és monotema, pràcticament,
Clar, estàs passant per un dels llocs més bonics del món, no?, que és allà entre Eivissa i Formentera, que molta gent... També, clar, nosaltres suposo que l'hem vist moltes vegades i aquest punt de que no ens impressiona tant, no? Però estàs passant per un dels llocs més bonics del món, que la gent ve de tot arreu per passar per allà i veure illetes i tot això, i tu estàs mirant el Candy Crush, jugant al Candy Crush, saps? Llavors, el que dèiem, no sé, crec que hi haurà una reacció, perquè està arribant a un punt tan bèstia, és tan evident el dany que està fent a la societat i al servei de les persones, les xarxes socials, i comencem a veure que la intel·ligència artificial, que veig un retorn al paper boli, als llibres, a les quedades humanes i als mòbils d'Alcatel. No sé, almenys és l'esperança que tinc una miqueta, i crec que tots hauríem de reflexionar realment, o sigui, de com estem d'enganxats a això i dels palpables ja... sí, el prejudici palpable que està fent a la societat i a les persones, no?
Manel Ruiz, un plaer escoltar-te avui amb aquestes reflexions tan poderoses que ens fas sobre aquest aparatet que tenim tots o gairebé tots a la butxaca. Escolta'm, recordem que Manel Ruiz imparteix un parell de cursos en les jornades FEMPIME, que organitza la petita i mitjana empresa de Formentera, un d'ells de privadesa digital, que s'imparteix el 25 i 26 de febrer, de 4 a 30 a 7, 30, i l'altre sobre com entendre el món dels bitcoins des de zero, el 3 i 4 de març. Ja us hi podeu apuntar, ja us sabeu el telèfon de la PIMEF, o si no, envieu un correu a gestion@pimef.es. Manel, una abraçada, gràcies.
Sí, moltes gràcies. Vagi bé, adéu.